Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que si cal, es defensarà als tribunals.
La multa ja l'he pagado, el dinero ya está en la fiscalía, están hablándolo a abogado para buscar una solución. Yo estoy convencido que soy inocente, que no era residente en 2015, ellos piensan que yo era residente. A ver qué decide el juez.
I, per cert, al Barça la lesió de Pedri no és tan greu com semblava. Segons Mundo Deportivo, el club respira tranquil perquè té coll avall que el canari podrà reaparèixer el mes que ve, just a temps pel partit al camp del Real Madrid. I ahir us explicava a RAC1 que el Barça estudia desfer-se d'Íñigo Martínez en el mercat d'estiu. El club veu difícil inscriure'l per la temporada vinent, és per això que es planteja negociar amb el central una sortida pactada. Per cert, recordeu aquella lona que Joan Laporta va penjar prop del Bernabéu en què es llegia ganes de tornar a veure-us? Doncs 3 anys després de fer fortuna, ara es troba en un magatzem d'Alcarràs. Se'n fa ressò relevo, que explica que l'està custodiant un excol·laborador de la campanya de Joan Laporta. Tot plegat el dia que precisament es compleixen 3 anys de la victòria de Laporta a les eleccions. Coincidint amb això, l'Esport publica una carta oberta en què Laporta assegura que en aquests 3 anys ha redreçat el rumb del club i ha estabilitzat l'economia. A més, també demana tancar files, protegir-se dels atacs exteriors i rebutja de totes un canvi en el model de propietat, com ja va explicar aquí el Monarraco. Per cert, que avui superdijous a RAC+1, a les 6, l'Uni Girona juga l'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina a la pista del Besiktas de Turquia. A les 7 de la tarda, el Barça femení juga l'anada de les semifinals de la Copa. S'enfronta l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés amb Alexia Putellas i Fridolina Rolfo com a grans novetats a la convocatòria. I a 8:45 del vespre, el Barça de bàsquet rep el València en partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana. Tot a RAC+1.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui arriben canvis, sobretot a partir del vespre.
Sí, avui tindrem un dia de cel enterbolit, mitja ennubulat, algun primer plogim cap a les comarques del sud, però serà sobretot durant el vespre, quan arribaran les primeres pluges, ho faran per les comarques de Ponent, i després de nit i matinada s'estendran cap a la resta del país. Escombraran tot Catalunya des d'oest cap a est, per tant, des de les comarques de Lleida i Tarragona cap a les comarques de Girona i Barcelona, on demà a primera hora encara quedaran alguns d'aquests ruixats. Després demà tindrem un dia prou tranquil, sí que a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot banda de Lleida, també cap al prelitoral de Tarragona, i després dissabte tornarà a ploure a tot arreu, no només pluja, sinó també neu, que arribarà a partir d'uns 1.200-1.400 metres, tant aquesta nit i matinada com també de nou de cara a dissabte. Per tant, si teniu plans al cap de setmana, molt millor diumenge, que serà un dia més tranquil i amb menys precipitació, això sí, bufarà el vent de ponent, sobretot al centre i al sud del país. I continuen les temperatures, podríem dir, més fredes, ara mateix al voltant dels 5 graus a Lleida, 4 a Girona, 4 també a les Borges Blanques, 1 a Olot, 10 a Tarragona i entre els 8 i els 11 graus a Barcelona, i es mantenen a ratlla també de cara als propers dies.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
L'Expofira Kilòmetre Zero a Fira Reus del 7 al 10 de març us ofereix aquest espai.
Deixem-me començar primer per les incidències a Rodalies. Atenció, a la R3, retards de 20 minuts per una incidència a la Garriga. R4, un quart d'hora de retard perquè es va enviar per via única entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, i a la R12 hi ha servei d'autobusos alternatius entre Manresa i Calaf. Ara sí, anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, es talla ara tota la calçada per l'avaria d'un vehicle que ja s'ha apartat al voral a l'AP7, al tram de Montmeló i Granollers en sentit sud, afectant l'enllaç amb la C33, de moment acumulant 3 quilòmetres de congestió. Un accident a aquesta hora també a la C25, al tram de Sant Hilari Sacalm en sentit Girona, talla un carril, tot i que no acumula massa retencions. I en altres vies habituals, continuen les cues d'hora punta, amb més congestió pel Vallès, 4 quilòmetres més en els dos sentits des de Montcada a la C58, similar a l'AP7, al tram de Santa Perpètua en sentit sud, i destacar, com sempre, també també l'entrada a Barcelona per la Diagonal a la B23 amb cues des de Sant Just d'Esvern, i les rondes, com sempre, encara amb aturades a la Litoral. Són 7 quilòmetres, sobretot lents als trams del Fòrum i la Diagonal Mar, i a la Ronda de Dalt amb 8 quilòmetres encara des de la Guineueta fins a Sarrià, tot en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira quilòmetre zero, el 7-8.
Mira, jo podria acabar l'anunci aquest, però no el vull acabar perquè, entre altres coses, canto fatal. Són les 9 i 5.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Renfe ha comprat 101 nous trens per a Rodalies de Catalunya. Gran part de les noves unitats es fabriquen a Alstom, que ha ampliat la seva plantilla al centre industrial de Santa Perpètua gràcies a aquest encàrrec. Els nous trens adquirits dotaran el servei de Rodalies de Catalunya d'importants millores de fiabilitat, puntualitat i increment de l'oferta de places.
Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1, quan hi ha arribat Jordi Turull en aquesta ràdio, parlant de gelos, perquè una estrella de la música pop de Corea del Sud ha hagut de demanar perdó als seus fans pel malestar que els ha causat saber que té parella. Afectada. Pablo, segons a quina banda es miri, és Yoo Jimin, o bé Karina, el nom en què se'l coneix, se la coneix al grup aespa, una banda femenina de K-pop amb 8 milions i mig d'oients mensuals a Spotify, i que ara és el centre de la polèmica perquè s'ha atrevit a tenir una relació sentimental, tota una traïció pels milions de fans del grup que vivien amb la il·lusió de ser l'autèntic amor de les cantants del grup, però evidentment la realitat és una altra. Karina, la coreana, s'ha enamorat d'un actor sud-coreà, centenars de fans es van mobilitzar immediatament per expressar el seu descontent, rebuig i malestar amb la notícia a través de les xarxes socials, però també llogant camions que van plantar davant la seu de l'agència de representació d'aquesta banda amb pantalles LED des d'on es podien llegir missatges com "has arruïnat la teva carrera" o preguntes com "no en tenies prou amb l'amor dels teus fans". Ja podeu imaginar que les disculpes de Karina, la coreana, no han servit de gaire. Potser és moment de reclamar la intervenció de Karina, la no coreana, perquè calmi els fans.
Quietito, quietito, tikirishi, 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 hablar mejor que botón, hablar, hablar, dialogar, diálogo, talk, 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 told you, told you.
Toc, toc, toc.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 7.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Barai i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. Alan Llapoll, Tian Riba.
Hola, Concepció Barai, bon dia.
Bon dia.
Hola, Pere Maria, com estàs, Pere?
Bon dia, amb alegria i exercitud, Jordi Maria.
Has preguntat només arribar on era...
Sí, sí. És que l'he vist.
El David Fernández, estem parlant.
Yes, yes, yes.
Es pot dir, no li molesta.
Yes, yes.
Home, ja ho sé que jo, no, és que li he dit, i el comunista.
Perquè estàvem discutint... Sempre li dius.
No, perquè estàvem discutint com sèiem. I sempre, jo tinc dubtes, jo que vaig canviant de posició, mai ho tinc clar. I em diu, tu sempre a la meva dreta. Però avui no podrà ser, perquè haurà de seure ell a la meva dreta. M'han dit, seu aquí, jo he segut aquí. Però clar, ha desaparegut. Potser és que està, no sé... Però fa estona que està aquí, ja l'he vist.
Ja entra, ja entra.
Perdona, què dius, Marga? Ah, sí, i el Tian Riba, que avui el tenim a Madrid, em sembla.
Hombre!
Hola, Tian, com estàs?
Bon dia, bon dia, des del mòdul informatiu de RAC1 Madrid.
Efectivament, efectivament. Bueno, que, tu estàs al mòdul informatiu de RAC1 Madrid, però nosaltres demà serem al mòdul informatiu de RAC1 a Los Angeles. perquè recordeu que diumenge farem un programa especial amb Xavi Bundó dirigint la feina, amb una nit que serà molt especial, tenint en compte que és una nit per la història, ja ho és ara, per la història del cinema i de l'audiovisual a Catalunya, perquè no oblidem que hi ha tres possibilitats d'Òscar, tres. El problema és que ho té molt dificultat, és molt dificultós que puguin guanyar qualsevol dels tres Òscars. Millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula estrangera, millor maquillatge i perruqueria, i millor pel·lícula d'animació, per Robot Dreams, en aquest cas, que també té capital català, producció catalana. Per tant, hi haurà un programa especial a partir de les 12 o abans, potser, de la nit, o abans, ja veurem, amb el Xavi Bundó fent de mestre de cerimònies, i l'endemà farem el Monarracú des d'allà, des de Los Angeles. Pues...
Sí. No hi podem anar nosaltres?
No, però si vols tu conviu.
Sí?
Sí, bueno, totalment, però totalment. Totalment.
Són moltes hores d'avió, clar, Los Angeles, que és la costa oest.
No,
sí.
Canviar i el dimarts està aquí a primera hora, el dilluns programa i el dimarts aquí.
Però sí. Tu canvio,
No, t'ho dono, t'ho regalo. Ah, doncs sí. Home, sí. Si fossin 15 dies i amb dies de vacances. Sí, no toquem de bo. Bueno, és igual, però, encantadíssim, i a més riurem molt. Riurem molt, perquè jo era dels que em llevava molts diumenges allò que havia de venir al programa i llevava abans per escoltar els sonats aquests que estan a la nit amb el Xavi Bundó, que per això farem aquest programa especial. Bueno, escolta'm, tenim ja el redactat de la llei de l'amnistia, no tenim la llei de l'amnistia encara firmada, perquè això costarà, això costarà. I d'aquí uns moments, una de les persones que... Heu vist a Jordi Turull, l'heu saludat o no?
Sí.
Sí. Com l'heu vist, per cert? Perquè, esclar, primer que s'ha de preguntar...
Magnífic, és que, bueno, l'he trobat a baix esmorzant. I està tan bé que no ha estat fins al cap de dos minuts de xerrar sobre la llei d'amnistia. I dic, home, però tu has tingut un infart, oi?
Sí.
I està impecable. Ha hagut de deixar algun hàbit, diguem-ne.
Sí, sí, ja ho sabíem, això, home. Ha hagut de deixar fumar, esclar.
I reducció de sal, però de moment està impecable.
Doncs fem una cosa, deixem que entri a l'estudi el Jordi Turull, que és un dels grans protagonistes, perquè ell... Li vull preguntar una cosa, si és veritat que Jordi Turull...
Ai.
Negociava des de el llit del dolor.
Vaja.
Ara li preguntarem, d'aquí uns moments, a les 9 i 11 minuts, Jordi Turull, d'aquí uns instants, seu al Monarracú i explica la nova llei d'amnistia.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oi tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo cuido mi alimentación. Hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
Contracta la teva assegurança de mascota amb Vèrtia des de només 30 euros l'any i compleix amb la nova llei per evitar multes i imprevistos. Calcula el teu preu a Vèrtia.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros, amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a Fiat.es.
El perquè de tot plegat.
Un quart de deu... Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ara parlem de seguida els detalls de la llei de l'amnistia, però no me'n puc estar. Com està? Com es troba?
Bé, més bé, més bé, però sense poder forçar i fent allò que et demanen de fer bondat. I dins del de fer bondat hi ha coses que són fàcils de fer bondat i coses que a mi m'estan costant bastant, però bueno, s'ha de fer, sí, sí.
Podem parlar en un moment d'allò?
Sí, sí.
Va ser un infart?
Sí, sí, em van dir que era un infart, sí, sí. Jo vaig ser el primer sorprès, perquè els símptomes no és els que jo m'havien explicat o que senties, que el pit t'apretava molt i el braç no, va ser un mareig que em vaig refer una mica i va ser la casualitat de dir anem a urgències, a veure si és la pressió o el sucre o què ha sigut, perquè un mareig és veritat que no l'havia sentit mai com a tal i sort d'aquella persona que estava al triatge de l'hospital allà al Brogi i el va repetir i va dir estàs fent un... ho has fet un... un infart, dic, no pot ser, més no em va bé, vull dir, no
em va bé.
Aquella reacció que té.
No em va bé.
No, i sí, sí, llavors, i vull aprofitar per agrair la professionalitat de tots, el Brogi, el Bellvitge, increïble, perquè hi ha un protocol molt ben estipulat i a partir d'aquí hi ha pastilles cap aquí, cap allà, i després et fan això el cateterisme, i et posen els estents i ja està.
Ah, bueno, per dues vegades, per això, no? O parar, o intervenció, o digue-ho com vulgui.
Primer van fer el que estava l'artèria taponada, sí? I després van veure, quan et fan tota l'ecografia del cor, van veure que n'hi havia una que em diu això deu ser de fa anys, que estava una mica, l'artèria una mica més estreta per algun cantó, i van dir posem un altre estem per deixar-la ampla i això.
Sí. Ara, com ha canviat la medicina molt, en general, eh? Molt, perquè fa... Si no m'equivoco, fa 14 dies, no?
No, menys. Va ser aquest dilluns o l'anterior.
Ah, dilluns! Per tant, va ser fa 10 dies.
10 dies, sí, sí. 10 dies. 10 dies, avui fa 11. Ho dic perquè conto els dies que ja no fumo. Avui fa 11. Avui fa 11, sí, sí.
11 dies que no fuma.
11 dies que no fumo, sí.
Com ho porta?
Més bé del que em pensava, vull dir, no m'he hagut de fer cap cosa d'aquelles que es fan, que si els adhesius aquells...
Res.
Res. Home, el susto és important, perquè és allò de... És la targeta groga, eh? La segona és la vermella directa i fora. De moment bé, a veure...
Ha hagut de canviar alguna altra rutina o no? Perquè, clar, un dels motius pels quals...
No, que m'han dit que vagi molt en compte és amb l'esforç. Jo m'agradava molt caminar, fer... tornava a fer una mica allò que m'havia acostumat a la presó de la bicicleta estàtica molta estona. Em va dir, no, ara tot això, increixendo, a poc a poc. Aquest cap de setmana, doncs, tenia ganes d'anar a fer doncs, alguna excursió caminant. No, et van dir, no, ara tot has d'anar més tranquil. I em van dir els dos factors de risc que tens tu és el perquè el colesterol jo el tenia bé, és el tabac i és l'estrès.
Ah, molt bé,
La segona part de la història és l'estrès i també et demanen que t'ho agafis més. Per això aquests dies tampoc he anat.
No?
He fet actes i això no.
No.
Només he fet participat d'això, de les reunions aquestes.
Home, però suficient motiu per agafar un estrès, no?
Bueno, però t'ho havies d'agafar... A veure, quan tens un susto d'aquests i respires més fons i t'ho agafes més tranquil, però no era allò de fer 10 coses alhora i que no sabies, hi havia dies que no sabies si estaves aquí o estaves allà i...
En circumstàncies com aquestes, quan veus també moltes vegades la bondat de la política, que una cosa és el que es diu en públic i una altra cosa és el que es diu en privat en circumstàncies com aquestes. Ha rebut missatge de molta gent que no s'esperava o l'ha visitat
sí,
molta
sí,
gent
sí,
que
sí.
No s'esperava?
Sí, sí, molts missatges, la veritat, és, jo crec que és emotiu, és la part maca de gent, sí, sí, que políticament estem a les
antípodes. De tots els partits polítics? O de la majoria?
Jo diria que de tots, sí. Bueno, de Vox no. Tampoc de Vox no conec ningú, eh? Dic, perquè de Vox tampoc no hi coincidim mai en cap institució, no hi coincidim mai.
Però del PP... De...
Sí, 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 de Ciutadans, del PP, de persones, jo ho veig com a persones, no de representants polítics, perquè jo també faria el mateix, o quan hi ha hagut algú en aquestes circumstàncies, el primer que fas és enviar un missatge de suport. Hi ha gent que ho ha fet, com ho ha enviat a mi, hi ha gent que ho ha fet a la meva dona, per dir, bueno, clar, ell no tindrà el mòbil, i per tant, si és...
No tenia el mòbil?
Sí que el tenia, sí. Sí que el tenia, me'l van deixar, em van dir, però no interactuïs, que és el que no vaig fer, però, per exemple, jo volia, perquè estigués tranquil, doncs, tranquil·la, parlar amb ma mare, perquè fins que no et senten no s'ho creuen, perquè... Hi ha aquestes coses que és bo tenir el mòbil i poder parlar, perquè no, està bé, però amb aquests temes la gent fa de Sant Tomàs, si no veig o d'això, però sí que el vaig tenir, però no el vaig mirar. Va ser, sí que t'atabales, perquè vas veient 400, 500 missatges per llegir, 600, i vas pensar, ara els voldries contestar, i em van dir no ho facis, perquè la gent ja se'n fa el càrrec.
Escolti, i va, en algun moment va negociar des de... Com diuen en castellà, bravo, les fas quan el lecho del dolor.
No em van deixar, ho vaig intentar i no em van deixar.
Va trucar Santos Cerdano algun dia a l'hospital?
Bueno, vaig jugar, això no s'ha d'explicar. Però és que justament aquell dia que em va passar, hi havia una videoconferència important, però no, tots van ser...
Va fer videoconferència?
No,
ni va venir Santos Cerdano a l'habitació?
No, tampoc.
Escolti, ja podrà negociar amb el PSOE sense fumar?
Sí, de moment no ho he fet aquests dies. Juntament amb el d'altra gent, però sí.
La llei d'amnistia està feta. Això vol dir que hi haurà... Li pregunto, ja d'entrada, anem a mirar el futur en lloc del passat. La primera pregunta, això vol dir que hi haurà pressupostos de l'Estat ja pactats amb el govern d'Espanya o no?
No.
Ah, no?
Home, a veure, amnistia era investidura, no? Nosaltres investidura vam complir, ara hi ha amnistia. Ara començarem el tema dels pressupostos. Nosaltres amb això crec que no hem enganyat a ningú. És com si ens diuen el català a la Unió Europea ja hi ha investidura. No. Això era per la mesa del Congrés dels Diputats. Vull dir, escolti, nosaltres vam decidir que actuaríem així, vam arribar a un acord amb ells, els acords aniran en funció dels avenços de tot el que nosaltres vam parlar, i per tant el que sí que genera és un clima molt més favorable, perquè si no hi hagués hagut llei d'amnistia segur que hagués saltat tot pels aires, no? Uh-huh. Però vull recordar que investidura, amnistia anava amb investidura. Nosaltres vam complir, el senyor Pedro Sánchez ja és president del govern.
Per tant, amb els pressupostos, marcador zero.
Amb els pressupostos, marcador zero, esclar. Però ja venim d'una dinàmica acostumada a negociar, ja hem tantejat, ja sabem quins temes es poden situar, i per tant el clima hi ajuda molt més a poder, doncs, poder vestir un acord, no? Però jo vull recordar que amb l'amnistia no és allò de... Jo ho he sentit, jo ho he llegit, no? Ara, com que hi ha amnistia, doncs ja hi ha els pressupostos. No. Escolti, nosaltres, crec que Míriam Nogueres ho va dir molt clar, això va tant la peça, i és així.
Miri, anem a fer una cosa, estem pendents de Félix Bolaños, però ara veig que també les televisions de Telecinco i Inter3 està parlant amb un congrés, crec que és a Bucarest, a Alberto Núñez Feijó, i el titular d'una de les televisions és el PP estalla impunitat i corrupció. A mi què diu Núñez Feijó, si es va posar els auriculars, Jordi Turull?
No.
Ah, no, perdó. Si el podem posar o Telecinco o Antena 3, aviam... Ara sí, som-hi, aviam. Aviam, anem a esperar. Però ja t'ho veiem, que això va lent. Impunitat i corrupció, el Partido Popular sobre Sánchez i la ley està parlant. És corrupció por el poder. Està parlant, diu el PP. És corrupció por el poder. Mira que és difícil, col·locar una televisió, de debò, és que... Hosti, es puja un canal. Aviam, espera't, que posem una... Perdoni, senyor Turull, que les coses de Palacio van despacio. Aviam.
Es que es una batalla que se va a librar en Europa. Recordemos
doncs
que
no,
Europa
ja s'ha quedat tallat. Vinga, fet el ridícul una mica. Però dèiem, per això no li sorprendràs el que pugui dir el PP, no suposo?
No, del PP jo veig que van molt desmarxats, i aquests dies alguns mitjans us aneu fet a ressò, fan uns tuits que des del perfil oficial... Una altra cosa és que tinguis un afiliat, un militant esbarat, que a tots els partits n'hi ha, i per tant sempre hi ha algú que dius ha fet un tuit que no toca... però veus que van absolutament a que s'hi val tot i van a destruir, no? Mm. Per tant, jo crec que de totes maneres també el tema de l'amnistia, que hi han estat molt combatius, era allò del dit, no era la lluna, vull dir, per ells qualsevol cosa que se'ls hi posi per davant serà l'excusa, no? Però ja ho preveiem que tindrien aquesta reacció.
Ara que parlo del PP, és el moment d'explicar què va passar amb el PP, aquella famosa trobada d'Alberto Núñez Feijóo amb un grup de periodistes dient que, bueno, que això de l'amnistia... Bueno,
no, això, com va dir el president, tot se sabrà, però, escolta, nosaltres ara el que ens hem de concentrar és en que aquesta llei l'aprovem bé.
Però tot se sabrà vol dir que hi ha coses per saber-se?
Sempre hi ha coses per saber-se, però això és una expressió que va fer servir el president Puigdemont, i per tant, doncs sí, ara haurà un riba un dia que pues, tot se sabrà, però que no toca ara.
Ara escoltarem el Núñez Feijóo, però abans Arnau Mañé, Jordi Armenteres, bon dia a Madrid.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ens havien dit a un quart de deu compareixença de Félix Bolaños, que volem seguir sí. Aquí al costat d'en Jordi Turull i dels nostres tertulians del dijous, però encara no ha començat, no, això?
No, de moment res de res, molta expectació. Ja ens han avisat que anava tard. Félix Bolaños té una reunió a 2:15 en punt. L'estan esperant alguns companys periodistes a peu de carrer. Nosaltres som a la cabina de RAC1 aquí al Congrés. De moment no tenim indicacions de si arriba en breu o no, però insistim, a 2:15 en punt té aquesta reunió, que vol ser puntual, i ell també vol parlar del tema del dia, de l'amnistia i d'aquest acord entre el Partit Socialista, Junts i Esquerra Republicana.
A 2:15, dius, per això?
Sí, d'aquí 5 minuts. Sí, sí, sí. Ja intuïm que la reunió començarà sense ell, probablement, que perquè ell sí o sí parlarà del tema del dia, per tant, home, en breu deu estar a punt d'arribar. Sí,
mira, a les 9 del matí ens deien que anava tard, però que en tot cas abans de 2:15 seria aquí. Està al caure.
Doncs aviseu-nos quan... Perquè ha parlat amb Félix Bolaños últimament, o no? Aquestes últimes hores, no?
No, ens vam enviar missatges, també em va enviar un missatge quan va passar, però jo, bàsicament, amb qui he parlat és amb en Santos Cerdán.
Va, anem a la...
Que tenen distribuït també aquests papers, que nosaltres parla el Santos i... I després la discussió per arribar a l'acord, també vull dir que ha sigut molt jurídica, molt de tècnica jurídica, i per tant les interlocucions han estat entre la gent que porta el pes jurídic de Junts, d'Esquerra Republicana i en aquest cas del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Anem a la llei. Tal com s'ha pactat finalment, inclou el president Puigdemont, la resta d'investigats pel Tsunami Democràtic i també, pel que he vist per les dates, la gent que tenia conflictes amb el Tribunal de Comptes, no?
Sí, amb el Tribunal de Comptes, i que alguna d'aquestes peces del Tribunal de Comptes, que remuntaven al novembre del 2011, l'havien enviat en el jutjat número 18 per veure si tenia conseqüències penals. I per tant, quan es va fer allò, la criba de les actuacions que podien tenir conseqüències penals i comptables, hi havia aquesta part del novembre del 2011, perquè l'altre havia prescrit, però la del novembre del 2011 no havia prescrit, que curiós, a més, tot això neix d'una moció que s'aprova al Congrés dels Diputats entre el PSOE i el PP, perquè s'investigués al Tribunal de Comptes totes les despeses d'exteriors durant tots els anys del procés, no? I per tant, el que no podia ser és que aquestes actuacions que no havien prescrit quedessin fora per 2 mesos de la llei d'amnistia.
Qui entra aquí, per exemple? Digui'm noms, del Tribunal de Comptes, per exemple, Artur Mas?
No, és que nosaltres no volem parlar de noms, però Quico Homs, per exemple, sí. Claríssimament, i d'altra gent, doncs, que en aquell moment, quan ell estava a presidència, doncs, d'això, estaven en el seu equip. No?
També entra la gent del cas Volhoff.
Sí, sí, nosaltres, tota la gent que... totes aquelles actuacions que s'han vist, nosaltres parlem d'actuacions més que de persones, totes aquelles, i a més si veu la llei, parla d'aquells actes...
Un instant, que em sembla que ara sí, perdoni, que sí, l'estic sí. Tallant, perquè em sembla que veu que el ministre Félix Bolaños compareix en aquests moments. És així, Armenteres i Armanyé? Sí.
A punt de parlar Félix Bolaños.
Estamos?
Esperando
muy bien. Bueno, pues buenos días a todos, lo primero. Gracias a todos y a todas por estar aquí en esta comparecencia breve que hacemos de prensa con motivo del acuerdo al que llegamos ayer por la tarde el Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya para aprobar definitivamente la ley de amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña. Han sido unos últimos días con unas conversaciones para intentar desbloquear la ley de amnistía, que finalmente ayer acabaron con éxito y les tengo que decir que en los últimos días se han intensificado esas conversaciones como consecuencia del borrador de dictamen que conocimos de la Comisión de Venecia. Es un dictamen de la Comisión de Venecia que avala la ley de amnistía, que explica que hay 54 países en Europa que permiten las amnistías que han sido aprobadas y que son plenamente constitucionales y conformes al derecho europeo, y que de esos 54 países hay 12 países que no tienen en la Constitución una previsión expresa y que también han aprobado amnistías que han sido perfectamente constitucionales y perfectamente adecuadas al derecho europeo. Cuando conocimos, que fue el viernes pasado, ese dictamen, ese borrador de dictamen de la Comisión de Venecia, se intensificaron las conversaciones y ayer concluyeron con éxito. Hemos logrado un acuerdo, las tres fuerzas políticas, Partido Socialista, Esquerra y Junts, para aprobar la ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña. Creo que con esta ley, en la que hoy damos un paso adelante muy importante para su aprobación, creo que se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia que protagonizaron una década en Cataluña, una década en la que no ganó nadie, una década de fracaso colectivo, una década donde perdimos todos y donde Cataluña se quedó parada. Y también con esta ley abrimos una nueva etapa. Una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos, una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución. Y, por tanto, una década que dejamos atrás de fracaso colectivo y abrimos una nueva etapa en Cataluña de acuerdos, de inversiones, de futuro. Es una gran noticia para Cataluña y, por tanto, para toda España que podamos aprobar esta ley de amnistía para normalizar definitivamente la vida política, institucional y social en Cataluña. Les tengo que decir que para nosotros, para el Partido Socialista, es un orgullo contribuir con esta ley de amnistía a la normalización en Cataluña. Porque es una ley que no solo va a beneficiar a esas centenares de personas que tienen alguna causa penal o alguna causa contable pendiente. No estamos hablando de esos líderes del Procés, no estamos hablando de esos funcionarios, de esos policías, de esos directores de colegio que se van a ver beneficiados por esa ley de amnistía, que también. Estamos hablando sobre todo que es una ley que beneficia a Cataluña y por tanto al conjunto de España. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Hemos trabajado mucho, con mucho rigor. Conocemos muy bien todas las leyes de amnistía que se han aprobado en Europa. Y han sido muchas. La Comisión de Venecia nos lo recordaba. 54 países que han aprobado amnistías para buscar el más noble de los propósitos, que es la reconciliación cuando ha habido un conflicto político grave, como fue el caso de Cataluña. En Cataluña hubo ese conflicto político grave y lo vamos a resolver con una herramienta constitucional, política, una herramienta poderosa de reconciliación, como es la amnistía. Y lo hacemos de la mano de personas que pensamos muy diferente, porque somos muy diferentes, pensamos distinto. Aquella Cataluña de 2017 que parece tan lejana, pero que realmente hace solo 7 años que estaba ahí, esa Cataluña de la tensión, del enfrentamiento, donde se quebraba la ley, donde se quebraba la Constitución, hoy es una Cataluña donde nos miramos a los ojos, los que pensamos distinto, y llegamos a grandes acuerdos, a acuerdos que representan al 80, al 90% de la sociedad catalana. Queremos esos acuerdos y lo decimos con orgullo para construir un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Y por eso estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Por tanto, podemos decir que es una ley que nace del Parlamento español, pero que es una ley europea, plenamente europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y la mejor jurisprudencia europea. Por tanto, tengamos orgullo de dar un paso valiente. Un paso que acaba con una década de tensión, que acaba con una década de enfrentamiento, de conflicto, y que abre una nueva etapa de acuerdos. Es sin duda una ley que se entenderá seguramente mejor en unos años, cuando se compruebe que ha sido útil. Que esta ley de amnistía lo que está haciendo es favorecer la reconciliación, la convivencia en Cataluña y en España. Y por tanto esta ley nos llena de orgullo a los socialistas, que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Y por eso quiero concluir felicitándome. y diciendo que gracias, gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a firmar estas transacciones a las que hemos llegado al acuerdo ayer por la tarde. Gracias a todas esas personas que nos dicen que por favor apostemos por la convivencia, que apostemos por el diálogo, que apostemos por los acuerdos, que apostemos por tender puentes entre diferentes y no por seguir anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un Partido Socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente, y que desde hoy abrimos una nueva etapa.
¿Ya preguntas?
Una nueva etapa para hacer política dentro de las instituciones, sí, con la Constitución y dentro de la Unión Europea. Por tanto, la ley de amnistía es una ley muy positiva, muy útil para acabar con ese conflicto constitucional, político, que se vivió en Cataluña y que hoy empieza a ser historia. Gracias a todas esas personas que lo han hecho posible, desde luego el Partido Socialista, como siempre, con el diálogo, con el acuerdo, con las soluciones, con la convivencia y, por supuesto, con tener una España mejor y una Cataluña mejor cada día dentro de España y dentro de la Unión Europea. Y con esto quedo a disposición de sus preguntas.
Efectivament, Félix Bolaños atendrá un parell o tres de preguntes. Veurem a veure qui les fa.
Qui la fa primer?
Crec que és la companya de la Sexta, però no escolto ben bé la pregunta. Tal
com està redactada la llei, Puigdemont va poder ser amnistiat.
Li pregunten per Puigdemont si podrà ser amnistiat.
Muy bien, gracias por su pregunta. Si le parece, no responderé sobre ninguna persona concreta porque son los jueces los que tienen que aplicar esta ley, la ley de amnistía.
Y por eso la Comisión de
Venecia, que nuestra ley es absolutamente respetuosa con la separación de poderes porque la última palabra la tienen los jueces. Desde luego, la voluntad de todos los que hemos llegado al acuerdo para aprobar esta ley de amnistía es que todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas, todas.
Ministro, ¿de qué plazos estamos hablando en este momento?
Quería preguntarle porque ayer el senador Querías dijo que habría amnistía y presupuestos con el acuerdo de amnistía. ¿Hasta qué punto están avanzadas las conversaciones con Junts en el tema presupuestario y si aprobar la amnistía significa que Junts apoyará los presupuestos? Gracias.
Muy bien, pues gracias también por su pregunta. Mire, creo que hoy estamos anunciando el acuerdo al que llegamos ayer por la tarde, un acuerdo para dar el paso definitivo para la aprobación de una ley de amnistía que tanto va a suponer para nuestro país. Dicho esto, va a haber acuerdo de presupuestos. Hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de que haya presupuestos. No están todavía acordados, no están cerrados, pero esa voluntad inequívoca de que haya presupuestos y de que haya 3 años y medio de legislatura de avances, de derechos, de convivencia, de empleo, de crecimiento económico, de una España que avanza con valentía, sin complejos, y que avanza, por supuesto, para tener un país mejor. Esa es la voluntad de los grupos parlamentarios y no tengo ninguna duda que habrá presupuestos.
En directo para la hora de la 1.
No, ministro, estamos en directo en Telecinco.
Telecinco y la hora de la 1.
Sí, para llanzar una miqueta por la pregunta.
Ha pasado desde el lunes cuando la portavoz del PSOE decía que no se iba a modificar la ley, también el presidente del gobierno hace un mes. ¿Qué ha pasado en estos días, en estas semanas, para que finalmente sí se haya retocado un texto que ustedes dijeron que no se iba a tocar? Gracias.
Mire, hoy podemos afirmar y repetir lo que ya dijimos hace un mes, que la ley entró impecable, constitucional y conforme al derecho europeo en esta Cámara y va a salir del Congreso de los Diputados impecable, constitucional y conforme al derecho europeo. Y además, haciendo suyas todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia que conocimos el pasado viernes. Fue un dictamen verdaderamente muy sustancial, muy importante, que avaló la ley, que hizo recomendaciones y que, por tanto, los hemos incorporado al texto. Y creo que eso es lo importante, que tenemos una ley que trasciende con mucho un mero acuerdo entre grupos políticos, porque lo que hacemos es que pactamos una ley que es absolutamente conforme, no le digo ya con las directivas y la normativa europea, sino también con la mejor jurisprudencia europea y con los mejores estándares existentes en Europa. Piense que hay mucha experiencia en Europa respecto a amnistías. Ha habido 54 países que han aprobado amnistías, todas constitucionales, todas conforme a derecho europeo. España, por supuesto, no es una excepción, y ante un conflicto político y constitucional institucional tan grave como lo que se vivió en Cataluña en 2017, hacemos política, devolvemos a la política lo que nunca debió salir de la política y con una herramienta constitucional europea y absolutamente útil como es la amnistía, superamos definitivamente un conflicto en Cataluña y abrimos una nueva etapa de entendimiento y de abrir nuevos puentes entre personas que piensan distinto.
Ministro, en directo para la hora de la 1, por favor.
Imelda.
En directo gracias. Para la hora de la 1, queríamos preguntar
la señora responsable de prensa.
Las palabras del Partido Popular que dice que ustedes han tragado y que eso dificulta un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué tiene que decirle?
Bueno, a mí me parece que los acuerdos entre diferentes es la mejor noticia que puede tener nuestro país. Somos 48 millones de españoles, cada uno piensa distinto. El Parlamento es un Parlamento que representa todas las sensibilidades de nuestro país y a mí me parece que sentarse, llegar a acuerdos con personas que piensan diferentes hacen mucho mejor nuestra democracia. Y por tanto, siempre un acuerdo, siempre un diálogo. Desde luego yo estoy encantado de poder hablar, de poder dialogar con el que piensa distinto y de poder llegar a acuerdos. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la situación de la justicia la conocen ustedes, la situación también del Consejo, del actual Consejo, también es muy conocida y muy notoria. El Partido Popular solicitó que el comisario Reinders mediara en esta negociación y así lo está haciendo el comisario europeo y por tanto pues yo simplemente les digo que el 13 de marzo yo estaré en Estrasburgo como nos ha pedido el comisario Reinders que estemos allí para seguir avanzando en algo tan importante.
¿Podem donar aquesta conversa per acabada, Armenteres, Arnau, o no?
Sí, la Nora ja parlant de la renovació del CGPJ, ahir que el PP amenaçava amb fer les
atapaneres.
Fins aquí, Bolaños.
Muchas gracias.
Gràcies. Què li ha semblat?
Bé, ha fet i s'ha explicat com és ell, no? I per tant, no
l'ha
explicat a la seva manera, doncs sí, viva la Constitució, viva l'ordre i viva la llei, no? I està molt bé, però jo crec que sí que hi ha una cosa, i ells ho saben, és a dir, aquest acord de la llei d'amnistia el que fa és tornar a la política, el que és un debat polític per la solució del conflicte polític. Aquesta llei no soluciona el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, això ho saben, i per tant ara és molt diferent abordar-lo des de la fi de la repressió de tota la gent que l'ha patit aquests anys, i per tant d'una manera doncs amb condicions d'igualtat poder intentar resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, no?
Que...
també jo ara recordava i parlava amb uns termes dels anys 2017-2018. Jo crec que el nivell de tensió que hi havia a Catalunya era una dècima part inferior al que hi ha ara a Espanya. Ho dic perquè no sé què s'estava, com ho estava dient, no? Però crec que és un bon acord, cadascú s'explica com s'explica i també doncs, a qui va dirigit. Nosaltres, a Junts per Catalunya, doncs ens devem a qui ens devem. Ell ha fet moltes referències a la Comissió de Venècia, jo també vull recordar una cosa, si s'ha pogut millorar la llei en relació a la Comissió de Venècia és perquè va haver-hi algú que va votar no a un dictamen que veia que el problema no estava en els jutges sinó que podia estar en la llei vist el que feien els jutges, ara el problema no estarà en la llei. Ara el problema pot ser que estigui amb algun jutge que prevarica, però no estarà en la llei perquè ha sortit molt més reforçada, no? I ha sortit reforçada per les peticions que hi havia en el moment d'aprovar la llei i justament per aquest informe de la Comissió de Venècia que ens va alertar de diverses coses doncs per poder reforçar la llei, no?
Miri, ara explicaré, vull fer algunes preguntes. Si avui és un dia històric, com deia Félix Bolaños, hem viscut una imatge també històrica aquí en aquest estudi perquè hem vist com Jordi Turull seguia la compareixença de Félix Bolaños des d'aquest estudi de RAC1 i en l'únic moment que s'ha permès una llicència ha estat quan reiteradament Félix Bolaños parlava de se resquebrajava Catalunya i parlava de la situació que ara por fin nos miramos a los ojos, a dir, concretament Félix Bolaños, nos podemos mirar a los ojos, i com vostè deia això és una terminologia que fa servir ell i que ja vostè el coneix des de les negociacions,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
Res a veure amb Santos Cerdán?
Bueno, són perfils molt diferents, i de formació també són molt diferents, i un és un càrrec de partit, l'altre és un càrrec institucional, són molt diferents, però vull dir, escolta, és a dir, nosaltres el que no qüestionem amb cap formació política és amb qui posin tot interlocutors, és a dir, escolta, doncs si és amb aquestes persones has de mirar de poder-t'hi entendre, el que passa que és veritat que discrepem moltíssim, ell també ho ha dit, escolta, pensem molt diferent i veiem les coses molt diferent.
Si l'última, ara deia Félix Bolaños, l'última paraula la tenen els jueces, si l'última paraula la tenen els jutges com García Castellón, per posar un exemple, no li fa por que deixi fora de l'amnistia el president Puigdemont, per exemple?
Nosaltres hem arribat, i això ens ho han dit els advocats que han participat d'aquest redactat final, és dir, nosaltres vàrem presentar un projecte de llei, jo recordo que vaig venir aquí, em sembla que era aquest mitjà de comunicació, vaig dir, escolta, nosaltres en principi no presentarem cap esmena, és una llei que està bé, per què? Perquè en aquell moment, en recordem-nos, estem parlant del novembre, el debat era si era constitucional o no era constitucional. Aquest era el gran debat. A partir d'aquí hi ha hagut tota una sèrie de jutges que han dit, a veure, aquesta és la llei, doncs allò fet de la llei, fet de la trampa, per on comencem a poder a buscar gent i a modificar la qualificació de les diferents instruccions que tenim per aquí, per l'Audiència Nacional, pels diferents jutjats. Allò es va fer obrir els ulls, a dir, t'estan dient a la cara que et boicotejaran aquesta llei i t'estan obrint a cops de martell vies d'aigua de la llei. Què hem de fer? Home, no fer veure com si plogués, sinó tapar totes aquestes vies d'aigua per reforçar-la. I això és el que s'ha fet, doncs, amb totes aquestes esmenes i amb totes aquestes modificacions que hi ha hagut. Per tant, a partir d'ara, el problema no serà la llei. Si hi ha algun problema de que hi ha algun independentista que ha estat represaliat, que no entra dins, o que hi ha un jutge que intenta, perquè al final entraran tots, que intenta que en primera instància no entri en la llei, és que estarà prevaricat directament. I la Comissió de Venècia també...
Per tant, està convençut que vostè està convençut que, vist el que ha vist de la llei, passarà el filtre al Tribunal Constitucional?
Segur, segur, segur. I a més, després de lo de la Comissió de Venècia, sens dubte també, si algú ho vol portar i ho admeten a tràmit, que s'ha de veure si ho admeten a tràmit, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Ja ho sé que estem parlant d'hipòtesi, sí, de ciència-ficció. Imaginem-nos que el Tribunal Constitucional la tomba. Si el Tribunal Constitucional la tomba és una expressió que ja ens remet al passat en...
Doncs tornem a la situació de l'Estatut 2.0. Sí, és clar, si el Tribunal Constitucional la tomba, jo no crec que la tombi, estic convençut que no la tomba, és que és allò de i sí. Clar, nosaltres ara el que estem molt convençuts de que ara ja no és allò de que entre vuit ulls diuen que està bé això, aquesta llei l'ha mirada tothom i ha participat moltíssima gent en aquest redactat final, en aquestes aportacions finals, insisteixo, ha sigut més una feina de treball i de microcirurgia jurídica que no pas de decisió política, perquè sí que és veritat que hi havia un acord polític de que tots volíem el mateix, i això ho facilita molt, de dir, ha de poder entrar tothom, i s'ha de poder aplicar de manera immediata.
Hi ha hagut una cosa que ha passat els últims dies, també, que és que hi ha hagut una manera de negociar, diríem, que com diferent. És a dir, ha entrat en la negociació Esquerra Republicana, que anava per un cantó, i Junts per Catalunya anava per un altre, i per tant aquí hi ha hagut un canvi de negociació, no?
No, el que nosaltres vàrem fer, com que semblava que al final jugaves al gat i al gos, de que nosaltres ens deien, escolta, doncs això no us ho acceptem perquè Esquerra no ho accepta, això ha anat així de senzill. O suposo que en Esquerra li deien, escolta, això no us ho podem acceptar perquè Junts no ho acceptarà, finalment dius, escolta, però a veure, parlem, no? I nosaltres vam dir, escolta, si Esquerra i nosaltres arribem a un acord, perquè si sempre l'excusa és que Esquerra no ho accepta o Junts no ho accepta, si Esquerra i nosaltres arribem a un acord, el que arribem a l'acord ens ho acceptareu? Van dir, sí, doncs no patiu, que arribarem a un acord.
I què vau fer?
I a partir d'aquí, les persones que porten el tema jurídic d'Esquerra i de Junts es van posar a treballar. L'objectiu, evidentment, que és plenament compartit, i es va arribar a un acord, i aquest és l'acord que es va fer arribar al PSOE, i el PSOE va dir, escolta, doncs...
Llavors, deu ser la primera negociació unitària d'entre Esquerra i Junts per Catalunya en mesos.
No, amb moltes coses també hem parlat, el que passa que, en aquest cas, és que era tan evident de dir, escolta, si ens estan jugant el gat i el gos, o ens dona la sensació que estem jugant el gat i el gos, a veure, aquí també ve molta feina del que quedava pendent de moltes negociacions i de molt debat, és que és molt jurídic, insisteixo que és molt jurídic, perquè l'objectiu d'amnistiar a tothom era un objectiu polític compartit per tothom. Això era així. El que passa que hi ha gent, a vegades, que és més conservadora a l'hora de dir, escolta, el legislador pot anar més enllà, i nosaltres creiem que amb aquesta llei es va tot lo enllà que pot anar el legislador, i això és gràcies a la feina que s'ha fet en aquest cas, els advocats, que d'això. I és veritat que l'informe de la Comissió de Venècia va anar bé, però és que si nosaltres no arribem a votar en contra en aquell moment, tot allò que apuntava la Comissió de Venècia que havíem de millorar, perfeccionar, no haguéssim pas pogut posar. I llavors sí que es posava en risc la llei d'amnistia.
Mira, això ara m'ho explicarà, això, perquè em sembla molt interessant. És a dir, primer hi ha el no de Junts per Catalunya i després hi ha la resolució no vinculant de la Comissió de Venècia. Què ha canviat o què ha hagut de canviar el text per adaptar-se al que deia la Comissió de Venècia, que si no s'hagués canviat, estaríem parlant ara mateix de la possibilitat de que es pogués haver tombat per part del Constitucional.
Sobretot dos coses que van més amb la línia, alguna de modificar, l'altra de reforçar El reforçar, jo em referé, hem posat a l'exposició de motius el que fa referència a la Comissió de Venècia en relació a l'aplicabilitat immediata. L'aplicabilitat immediata, la Comissió de Venècia, en el seu informe, diu, escolti, els jutges han d'aplicar la llei. Els agradi més la llei o els agradi més la llei en el sentit de dir no pot haver-hi un posicionament polític. I per tant, escolti, si el legislador aprova una llei que té totes les garanties, tots els tràmits, aquesta llei s'ha d'aplicar i els efectes d'aquesta llei s'han d'aplicar. Llavors, si ells tenen dubtes d'alguna cosa i volen recórrer, d'acord, però no pot afectar l'aplicabilitat d'aquesta llei. I l'altre tema, que això afectava a moltíssima gent, és que justament amb la normativa europea deixava molt clar el tema de la malversació. De dir, ojo, com situem la malversació. No és el mateix la malversació.
O sigui, la Comissió de Venècia alertava sobre la malversació.
Ah, exacte. I amb el tema de la malversació, no és el mateix que dir, la partida pressupostària que jo tenia destinat per gastar amb aigües, vostè l'ha destinada a micròfon, perquè políticament ha dit, escolta, jo en comptes de comprar aigües vull comprar un micròfon, això és una cosa... I l'altre és dir, no, escolti, jo els diners de l'aigua me'ls foto a la butxaca. A nosaltres què ens passava? Nosaltres de què se'ns acusa de malversació? Per dir, miri, vostè, en el meu cas, vostè va fer un anunci de la via del tren. Bueno, però jo no he tingut ni enriquiment personal, ni he posat la mà a la butxaca, ni res de tot això, no? I, per tant, el que s'ha fet a la llei, en la part que parla de malversació, és precisar molt de dir, escolta, queden amnistiats tots aquells que en cap cas hi ha un enriquiment personal, en cap cas... etcètera, queda això. I per tant, i l'altra part, això que li deia de l'aplicabilitat immediata.
El tema del terrorisme, com queda ara? És a dir, se salta el Codi Penal espanyol per anar a petar a les directrius europees que hi ha?
El Codi Penal es defineix que, com que sempre parlem d'actes, són aquells actes que poden ser definits com a terrorisme, d'acord amb què? D'acord amb la directiva europea del 2017, etcètera, etcètera.
I què diu aquesta directiva europea, més o menys, per fer-nos una idea?
El que segur que no diu és que per anar amb un xiulet a protestar estàs fent terrorisme ambiental. És a dir, el que no diu és la interpretació capciosa que està fent perquè la gent quedi fora de l'amnistia al Tribunal Suprem. Això segur que no ho diu, perquè, a més, és una banalització el que està fent el Tribunal Suprem i el que estan fent alguns fiscals del Tribunal Suprem i algunes instàncies, és una banalització del terrorisme que els hauria de caure a la cara de vergonya.
Però, per exemple, poden dir que a l'aeroport del Prat es va tallar i que va haver-hi una persona morta? Això és el que diuen alguns dels jutges i alguns dels fiscals consideren que això és terrorisme.
Sí, però com que aquí es parla de la voluntat, jo puc si vol li busco aquí, però la gent que ho llegeixi com queda redactat veurà que ha de ser la voluntat expressa d'anar allà i cometre el que s'entén per terrorisme i atemptats, ta-ta-ta-ta, que no té res a veure amb el que ha passat a Catalunya, però no té res a veure. I exactament el mateix també amb el tema dels delictes de traïció, d'acord amb les, diguem-ne, amb els estàndards europeus de totes les resolucions a nivell de dret internacional i de la directiva europea. Per tant, el que fa és blindar molt més que cap d'aquests relats delirants que hi ha puguin entrar en l'exclusió de l'amnistia.
A tot això estem parlant de... Ara hi ha molta gent que ens està escoltant i diu, bueno, tot això està molt bé i tal, i el Tribunal Constitucional... Anem a agafar l'agenda un moment, senyor Turull? Per exemple, és a dir, ara això, avui va a la Comissió de Justícia i això la setmana que ve, dijous que ve, s'aprova.
El Congrés dels Diputats.
Es vota i s'aprova.
Se'n va al Senat.
El Senat s'anirà ja... el Senat, el PP, molt probablement ho estirarà tot el màxim que pugui.
Sí, tothom ha calculat que el màxim que ho pot estirar són 2 mesos.
2 mesos. Per tant, estem parlant de que ens anem...
Principis de maig.
A mitjans de maig, posem. Sí, vinga, estirem-ho. Sí, sí. Mitjans de maig. Llavors?
Llavors això torna al Congrés, al Congrés no hi ha cap canvi, es publica el butlletí oficial de l'Estat. I el mateix dia que surt publicat ja és d'aplicabilitat. I els jutges, si no ho demana cap part, tenen 2 mesos per aplicar aquesta llei a totes les persones que puguin ser afectades.
Un moment. Per tant, si suposem, mitjans de maig, surt publicat el butlletí oficial de l'Estat, ja és llei, per tant, ja és ordre, i per tant...
Sí, sí.
La pregunta és... Tothom sap quina és la pregunta que faré. Em permeteu un moment i de seguida li faig a Major de Turull. Si la pregunta és molt fàcil. Si Carles Puigdemont, llavors ja podria tornar a Catalunya. Sí. Un moment, sisplau, senyor Turull. Un segon.
RAC 1. Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Hi ha coses a les que no pots dir que no, com aquella oficina, nau o local, que té descomptes irrenunciables de fins al 50% a Altamira. Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009. Aprofita-ho ara, que aquests descomptes només passen un cop a la vida.
Aquesta primavera, llança't Flowers al centre comercial, esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camille Escurella amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
Plats nostrats de mar i muntanya. Arriba la mostra gastronòmica dels Ranxets, la cuina de Torredembarra. Diumenge 10 de març, al migdia, als jardins de Cal Bofill, vine a tastar els Ranxets. Amb música, tallers infantils i show cookings. Tapa i beguda per 5 euros. Més informació a turismetorredembarra.cat.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable X Nano de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC 1. Inocente 10, coordinador del club de futbol La Torreta. Primer equip de Lamine Yamal.
Que este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba las pelotas desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1.
Tots som u.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Aviam. Quan falten 4 minuts per les 10 del matí, Jordi Turull, la pregunta és si al mes de maig, a mitjans de maig, el president Puigdemont pot tornar a Catalunya.
Bé, un cop s'aplica la llei, el que s'ha d'aixecar és totes les mesures cautelars que hi ha. Hi ha una mesura cautelar, que és l'ordre de detenció del president, i aquesta ordre s'ha d'aixecar immediatament, encara que presentin recurs a allò, qüestió de constitucionalitat o prejudicials a Europa. Queda clar per la llei, i ho reforça la Comissió de Venècia, de que aquestes mesures cautelars s'han d'aixecar, i per tant el que hauria de fer en aquest cas el jutge, que és el que en té, el jutge Llarena, és aixecar immediatament aquestes mesures cautelars, i a partir d'aquí, doncs, en decisió del president, si torna o no torna.
Per tant, efectes de la llei, pot tornar l'endemà de sortir publicat el butlletí oficial de l'Estat.
Durant aquests 2 mesos tenen temps, eh? Insisteixo, el jutge per aplicar la llei té 2 mesos. Pot fer el primer dia, pot fer el cap d'una setmana, pot fer el cap de 15 dies, o esgotar els 2 mesos.
Aplicar la llei em refereix
a aixecar les mesures cautelars. Pot ser o a instància del jutge mateix, que discutia aquesta llei, jo tinc mesures cautelars amb una sèrie de gent que queden inclosos a dins a la llei d'amnistia, i per tant aixeco les mesures cautelars. O pot ser, i això ja és estratègia jurídica, i això ja no em correspon a mi a contestar-ho, de l'advocat, dels diferents advocats, de tota la gent que pugui que es cregui que pot estar beneficiada per la llei d'admissió, de presentar un paper doncs, en el jutjat que ho està portant, de dir, escolti, aquí hi ha aquesta causa, jo entro aquí dins, per tant, arxivi tot això i netegi'm els antecedents penals.
Que aixequi les cautelars, té 2 mesos el jutge per poder-ho fer. Per sí. tant, anem a suposar que llavors no les aixeca, llavors haurien d'anar des del mes de maig, juny, juliol. Si això va en normalitat i no hi ha cap daltabaix, per tant, es pot dir que el mes de juliol... en fi, tot, parlo del president Puigdemont, sí. perquè és
però, sí, però Lluís Puig, Comín, Marta Rovira...
Marta Rovira, sí, etcètera, sí, sí, sí. ja podrien tornar sense aquest tipus de problema.
Haurien de poder tornar. Per això jo abans deia, segons la llei, haurien de poder tornar. I aquell jutge que la vulgui que ho vulgui fer impossible de que puguin tornar d'acord amb la llei és que estarà prevaricant, perquè la llei és molt clara i molt explícita en aquest tema de les mesures cautelars.
S'aixecaria l'ordre de detenció pel cas de l'1 d'octubre. Però què passaria si torna? Perquè Llarena aixeca aquest ordre, però quan és aquí García Castellón n'emet un altre pel tsunami.
Bueno, però és que el tsunami ja no... Ja, la gent del tsunami quedaria... tot el del tsunami quedaria inclosa dins la llei d'amnistia, perquè la qualificació que en fan no s'adequa a allò que he dit abans, que si cal ho llegiré, de com es defineix els casos que queden exclosos per terrorisme d'acord amb la legislació europea.
Pues potser que ho llegeixi, li dic perquè potser pues quedarem buscar, que això és llei, o sigui, això és la llei...
Deixem-ho buscar.
Sí, sí, busqui, només faltaria. És a dir... Clar, la història és que no tornarà fins que García Castellón no arxivi el cas tsunami. O sigui, estem parlant d'això. Sí, ho estem mirant parlant. Ara.
O sigui, l'article aquest
queda... Són aquests moments, queda... les 10, un punt del matí, i jo li agafo el...